A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, què tal?
Jordi Carreras, bon dia.
Bon dia.
Tots dos són els socis d'una empresa d'aqüicultura, Tempus Mare, que es dediquen doncs, a les concessions d'aqüicultura per la costa. Però, segons llegim, fa un temps, en un viatge a Xile, vàreu descobrir una altra cosa que es pot fer dintre del mar, a part d'allò de conrear musclos, que seria allò, la idea que pot tenir la gent de l'aqüicultura, que és fer vi. Fer vi o envellir el vi dintre del mar. D'entrada, una pregunta. L'empresa d'aqüicultura, a què es dedica una empresa d'aqüicultura?
Bé, una empresa d'aqüicultura és una empresa que el que es dedica és a produir organismes marins per consum humà, per alimentació humana. De fet, l'aqüicultura últimament està sent la gran protagonista de l'aportació de proteïnes a tot el món. D'acord? Aleshores, nosaltres el que doncs, fa 25 anys que estem produint, depenent del lloc on estem, doncs estem produint bé peixos o bivalves, molús bivalves. Uh-huh. Aleshores, bueno, doncs, això és el que és una empresa d'aqüicultura. Una empresa d'aqüicultura que el que fa, ja dic, és reproduir controladament el cicle de vida d'un organisme marí que nosaltres ens el menjarem, és així. I és una empresa que la seva finalitat és produir riquesa. Mm-hmm. Produir riquesa tant per l'empresa com riquesa local.
A través d'una granja marina, podria dir?
Exacte, és mm-hmm. això. És això.
Fa 25 anys que us dediqueu a això.
Sí.
Fa 25 anys que teniu una empresa que es dedica a això, però un dia descobriu que, a part de reproduir organismes marins que després poden ser consumits, es poden fer altres coses dintre del mar.
Exacte. M'equivoco? Nosaltres per un tema de feina, un viatge a Xile, uh-huh. havíem estat unes quantes vegades, també per temes d'aqüicultura, és un país important amb això, per veure que ells fa anys fan un tema que és envellir vi, el procés de criança en botella, i nosaltres vam estar provant aquest vi, vam veure que era un vi bo. Nosaltres portem anys treballant a mar, però a més amb un tema important que és treballant a 30 metres de fondària, amb un tema de busseig professional, etc, i amb uns equips especials, doncs treballem a 30 metres.
Matiseu, per què 30 i no 15 ni
sí,
45?
Per un tema de la dinàmica del litoral i l'oceanografia de la costa catalana. Val? Hi ha una cosa, una paraulota que es diu termoclina, que és una barrera física tèrmica que dona que a l'estiu per sota 25 metres hi hagi una temperatura més baixa del que és a superfície. I això va molt bé per un tipus d'organismes, però també li va molt bé el que és el cava i el que és el vi.
És com entrar a una bodega, llavors.
Exacte.
Aquella fresqueta que se sent en una bodega.
Sí,
Jordi.
Sí.
Ai, Antoni.
Bueno, una miqueta enllaçant amb el que comentaven abans, no? L'any 2008 tornem de Xile, hem provat aquests vins i coneixíem el mar nosaltres i ens plantegem, ostres, que això és molt interessant, és algo innovador, i llavors ens plantegem que per què no podem fer nosaltres el mateix, però no amb vi, sinó amb algo de la terra, com podria ser el cava. Ens posem en contacte amb bodegues del Penedès, precisament nosaltres teníem gent que ja la coneixíem, uh-huh. tardem un any en fer les diferents proves, estudis de profunditat, de tipologia de raïm, etc. I ens llancem al mar, com aquell que diu, no?
Sí, no a la piscina, no.
Al mar, al mar. Llavors, enllaçant una miqueta amb el que deia el Jordi, vam descobrir que a 30 metres podíem tindre doncs, una temperatura aproximada idònia com la de la cava, o sigui que és una temperatura constant i poca llum. A partir d'aquí, nosaltres no volíem envellir, perquè tothom ho fa. Envellir vol dir doncs, que tens el teu procés del vi en barrica i després l'envelleixes una part d'aquest temps al mar. Això ens semblava fàcil. Llavors, amb el procés del cava, del mètode de Champagnoise, es fan dues fermentacions i nosaltres volíem provar si la segona fermentació es podia fer i era idònia fer-ho a 30 metres de profunditat. O sigui, això són 20 dies amb el qual els llevats es mengen el sucre de lo que seria el vi que has posat i pues, surt la bombolla. Això podia ser que nosaltres a 30 metres no ho aconseguíssim per processos químics, etc. No? Però realment ens vam donar compte, perquè baixàvem cada setmana a fer proves amb els enòlegs, etc, etc. Teníem una gàbia germana a la bodega per fer comparacions, aviam quina era la diferència entre estar a mar o estar a cava, i ens vam donar compte que va sortir bé. A partir d'aquí...
És a dir, que la fermentació que crea la bombolla en el cava sortia perfectament també a l'interior del mar.
A l'interior del mar. Sí que ens vam donar compte que hi havia certes diferències. Hem de pensar que la botella a cava està quieta, sempre, però en canvi a mar sempre es mou. O sigui, els llevats sempre es van movent dintre de la botella pel tema de l'oleatge, per les corrents, sempre es van movent.
Però llavors no reposa mai aquella botella.
A 30 metres hi ha una cosa molt, molt curiosa, que és, a part de les corrents que hi hagin de fons, a part, varia molt, tan sols que canvis, jo sé, un milla de la costa pot canviar a una milla al litoral, però després el moviment harmònic de les onades a dalt, de superfície, es tradueixen cap al fons amb un moviment, acaba sent un moviment vibratori. De fet, segur que la gent que ha fet o immersió o pesca submarina es dona compte que a baix, a vegades si ja a dalt està una mica picat al mar, aleshores t'estàs movent així com si estiguessis anant d'esquerra a dreta, no? Uh-huh. Aleshores, això es tradueix en allà i es tradueix amb uns nivells molt petits també, en el sentit que tu no ho pots notar, però sí els llevats de dintre del cava, pues, del vi que està fermentant de la segona fermentació, doncs sí que ho noti i estigui tota aquesta mare, o sigui aquests llevats, estiguin constantment en contacte amb tot el líquid, no? Cosa que a la bodega a terra, doncs...
Només passa doncs, quan li fan aquell quart de volta, oi?
Exacte. Uh-huh. Aleshores també, bueno, és tot un procés diferent d'un envelliment, no? Com deia en Toni, perquè a més aquesta segona fermentació, lo interessant és que els llevats són diferents en sentit que els primers llevats de la primera fermentació han fet una fermentació alcohòlica amb un mitjà aquós. Aquests llevats ara han de fer una fermentació alcohòlica amb un mitjà que ja és aquós. Vull dir que hi ha diferències, no? En aquesta segona fermentació, no és una segona fermentació pues, característica del procés del cava o xampany. No? Uh-huh. I bueno, pues és el que he comentat el Toni, a veure què passava allà a aquests 30 metres.
Aleshores, a partir d'aquest mètode científic, a més, bastant ben planificat en el sentit de que teníeu unes ampolles germanes fent-se en cava, i aleshores d'aquesta manera podíeu fer les comparances. Quin resultat final diferent d'una a l'altra va sortir?
Mira, segons els enòlegs, perquè nosaltres no en tenim ni idea d'aquest tema, ells comenten que tenen unes traces diferenciades amb el tema de la cava. Primer, que és com si hagués envellit molt més temps, hagués estat molt més temps amb cava que no pas la germana. Vull dir que es guanyaven un espai de temps, com més envellit. Uh-huh. Segona, que el que seria el sabor, tot el que és el vi dintre i el tindre el moviment, com hem comentat el Jordi, d'estar sempre constantment movent-se, els hi dona un sabor molt més ple. Ells parlen de ple, no? Uh-huh. Sabors més minerals i la traça un color diferent, un color més fort, més com de més solera, com de més anyada, no? I amb ells els hi ha semblat perfecte el procés que ha seguit i el sabor i totes les traces que hem diferenciadores amb el que hi havia a la cava.
No hi ha contaminació d'aigua de mar o d'organismes? Perquè com estan dintre d'aquell del recipient dintre del mar aquestes ampolles? Com es conserven? Per evitar doncs, que es trenquin?
És una gàbia uh-huh. És una gàbia amb la qual estan posades les botelles i el que sí que, per exemple, hi ha problemes amb quan la gent tira vi que envelleix perquè és el tap de suro, li hem de posar una sèrie de de caputxons perquè el suro amb el tema de la pressió...
Clar, a 30 metres hi ha una certa pressió, no?
S'enfonsa. Amb aquest moment nosaltres les posa amb xapa de, amb una xapa, xapa com de cervesa, i no hi ha contaminació.
Correcte.
No hi ha contaminació, primer perquè el vidre no és porós i no hi ha contaminació. I el procés, un procés que també és superimportant i que nosaltres vam treure-li com un valor afegit, era que quan després dels 18 mesos que van estar sota l'aigua, treus unes botelles, les treus totalment colonitzades de sers vius. Nosaltres vam...
L'exterior, s'entén.
A l'exterior, sí, l'exterior. Al treure-les d'aquesta manera, nosaltres ens vam donar compte de que per nosaltres allò era com un valor afegit, no? Perquè allà doncs, hi ha ostres enganxades, hi ha tubèrculs, hi ha molta quantitat de ser viu que nosaltres volíem conservar, no volíem treure-ho, com fa pràcticament tothom quan envelleix vi, netegen després. I nosaltres, en aquesta segona fase, vam tindre que fer proves per poder aguantar tots aquests sers vius, perquè al contacte amb l'aire ells moren. Vam tindre que provar de conservar tot aquest envoltori, vam tindre que provar i aconseguir que quan agafis l'ampolla no et puguis tallar, perquè evidentment hi ha com la closca del musclo que segons com et pots tallar, i utilitzar tot aquest envoltori com comentava abans, no? Com un valor afegit al fet d'aquest nou producte, i una prova sine qua non de que evidentment havia estat sota el mar.
No? I a més el que és curiós, perdona, el tema de que això, no? Tenim per una banda, com comentava el Toni, no? Del continent i el contingut, no? El contingut doncs ha sortit bé, i aquest continent és el que hem estat tractant i intentar doncs, que fos el millor possible, no? Aquest dona aquesta que dius, bueno, doncs ha estat fet allà a 30 metres, Si entréssim més en temes biològics, a més podríem dir quines són les característiques d'aquell substracte, i després el tema també important, que cada botella és diferent. Aquí sí que no l'has de numerar, la botella, bueno, a part que les numerem, però és diferent perquè la colonització de la successió ecològica que hi ha allà sobre la botella és diferent. I perdona, amb el que deies, també interessant, ens hem trobat un valor també afegit en quant al procés productiu, que podrà ser aquest vi escumós o cava, és el tema del que comentaves de la pressió, no? La pressió, nosaltres a 30 metres tenim una pressió de 4 atmosferes. El cava, quan està fet, en té 6. Aleshores, per això es veu que en la cava a terra hi ha algunes mermes de botelles perquè explota. Doncs nosaltres a baix no hem tingut cap merma, ni una. O sigui que en procés productiu doncs, d'entrada hem vist algun tema diferenciat a terra que, bueno, que per temes econòmics pot ser interessant, no? El que passa que, bueno, que el producte dic és diferent de lo que és a terra, no?
Una qüestió, a quina distància està de la costa als 30 metres de profunditat?
Aquí davant del llit de Sitges, sí. Per trobar aquests 30 metres hem d'anar 2 milles i mitja. Estem parlant de vora 5 quilòmetres.
Déu-n'hi-do. No es perden les gàbies tan endins?
No, perquè les gàbies estan subjectes al fons, ben amarrades, ben subjectades.
Com les boies que senyalitzen, se suposa?
Sí, això, la concessió és una concessió que va per llei senyalitzada amb unes boies perimetrals, amb uns indicadors de navegació de cada boia, etc. I tot això està legislat i ben reglamentat.
Per tant, perquè ens entenguem, de les dues fermentacions que té el cava, una es faria en terra ferma, per entendre'ns, i la segona, la, diguem, la bona, la que fa la bombolleta, és la que es faria a l'interior del mar.
Correcte.
Correcte. Quant de temps, per tant, s'està l'ampolla dintre l'aigua?
L'ampolla, o sigui, una vegada fas amb cava, ara si parlem del cava, una vegada fas aquesta segona fermentació, doncs els caveros que nosaltres li diem ho deixen a la cava. I allò ho pots deixar, en principi, el temps que vulguis. Pots estar 18 mesos, 32 mesos... Serà un cava més vell, per dir-ho d'alguna manera, no? Nosaltres amb aquestes que hem fet ara, han estat 18 mesos sota l'aigua. Podien estar més, una vegada passes els 20 dies que dura la segona fermentació i tot és correcte, tu això ho podries deixar pues, 30 mesos, els que volguessis. No hi hauria cap problema, com a les caves. No hi hauria cap problema.
Però entenc que s'han d'anar fent uns controls, no? I no és el mateix entrar en una cava que anar 2 milles i mitja mar endins i haver de submergir-se per veure com està tot.
No, és més complicat, clar. Necessites vaixell, necessites bussos professionals, perquè treballar 30 metres no és fàcil, i experiència. Diguem-ne que el procés productiu, en principi, és bastant més car que un procés acaba.
Això voldrà dir que l'ampolla també sortirà bastant més cara.
L'ampolla sortirà bastant més cara.
Hem vist aquí uns preus que... A veure, no s'espanti ningú, a veure si els trobo per aquí. Els preus són d'entre 400 i 500 euros per ampolla, no?
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. Però hem de pensar... La idea
No ho critico.
No, ara puc explicar-te.
Ara expliqueu el preu.
Primer, pel que hem comentat abans, del procés de fabricació que pugui tindre el procés, no? Tant que sigui treballar a mar és complicat, necessites infraestructura, necessites gent molt professional i baixar moltes vegades per poder anar controlant el tema. Segona, que no, nosaltres volíem fer... Nosaltres som aquicultors, i això és una vessant que ha sortit a part de l'aqüicultura, i volíem donar-li un caire d'exclusivitat. O sigui, no és un producte amb el qual puguis tindre o fer, com fan les caves, 30, 40 o 50 mil botelles. Nosaltres aquí, de moment, pensem en uns cupos molt baixos, 2.000, 3.000 botelles, que puguin anar dirigit a una gent molt amb un poder adquisitiu, evidentment, alt, i sobretot... poder-ho donar a conèixer al món, no? Que és d'alguna manera, doncs, hi hauria gent aquí també, però molt més a països emergents, etc, que poguessin pagar aquest preu, no?
Perquè és això, se suposa que heu fet un estudi de mercat, heu vist que hi pugui haver una certa demanda, tenint en compte el cost de la producció i, per tant, doncs, la possible sortida de la mateixa.
Sobretot amb l'apartat de, podríem dir, del luxe. O sigui, algo exclusiu, algo que les tirades no siguin llargues i aquesta exclusivitat pugui fer el valor del preu aquest tan elevat. Bueno.
Heu fet dos productes, el Mariam Gran Reserva Brut Nature i el Mariam Reserva Brut Nature, és a dir, el que ha estat més temps i el que ha estat menys temps, no?
A més, com dius, el Brut Nature i aquest cava no té cap addició de sucre. És dels pocs caves que hi ha, dels vins espumosos, els pocs que hi ha que no porta absolutament cap gra de sucre. Res, zero sucre i també conservants, etc. Hem intentat també fer una cosa ben natural.
Sí, no estem parlant d'un cava, estem parlant d'un escumós, allò per ser exactes.
Sí, per ser exacte, sí, s'ha de dir així.
El Brut Nature és 50% xarel·lo, 25% macabeu i 25% perllada, mentre que el Reserva Brut Nature és 45% xarel·lo, 20% macabeu, 20% perllada i 15% chardonnay. S'han buscat... Això ho decideixen els enòlegs, entenc.
Sí.
Això aquí, o sigui, aquí el que hem intentat, bueno, intentat amb tot aquesta unió de terra-mar, doncs els que feien la feina, els que en saben, no? Els professionals que saben de cada segment d'aquesta activitat que estem tirant endavant. No?
De moment només comenceu amb aquests dos caves. Així la veu beure vi, però de moment comenceu exclusivament en cava amb espumós, per veure com respira tot.
Sí, és que hi ha moltes... Hem demanat permís per moltes coses i la idea és fer moltes coses. El que passa de moment, doncs podem explicar el que tenim. Evidentment, això que estem parlant, doncs hi ha aquesta línia d'entrada de caves exclusius, no? Bueno, per una altra banda, doncs també envellirem vi, exclusius, i després també doncs hi ha la possibilitat de fer, tot depèn del tema de l'empresa, empresa, no? De numerosa empresa, pues, fer també pues, un producte que sigui assequible, no? Assequible pues, a totes les butxaques i sobretot als paladars, no? que els bons paladars que moltes vegades no van lligats al tema de tindre la butxaca plena. No?
Ara faré una pregunta capciosa. Tenint en compte que no sou experts en vi cap dels dos, l'heu provat?
Sí.
I què? Tenint en compte que no sou experts en vi, perquè ja parlés amb una nova que ens posaria a parlar
segur.
De les avellanes, oi?
Jo m'agradaria puntualitzar, no som experts en cava, en vi sí.
En vi sí, d'acord.
Però en vi, en el sentit que bueno, com a consumidors de vi, doncs tant blanc com negre, doncs sí, aquí sí que podem dir alguna cosa, però en cava no. No.
Doncs aleshores què es pot dir d'aquest cava des del punt de vista neòfit, novat?
Ah, això, jo penso que cada un és molt personal el tema aquest, no? A mi personalment el que m'agrada d'un cava és que, per dir-ho d'una manera entenedora, que en un moment donat em pugui veure la copa sencera. Aquells caves que fas un glob i que et queden a la boca plena de bombolles, a mi personalment no m'agraden, no? Aquest cava té una bombolla molt fina, no molesta en boca i és molt, no t'omple allò gas, no? Té gas, té una bombolla molt fina, molt fina, molt fina, i aquest sabor més mineralós, no? Més de mineral. Això és molt personal, suposo que cadascú...
Anava a dir, és fort de gust? És més fort que el que seria un cava, perquè ens entenguem, entre suau i fort? Perquè...
És un cava que segons els caveros és per estar menjant. No és un cava de que puguis prendre una copa com si fos un aperitiu, perquè és més fort, és molt més...
És que ens ha donat aquesta sensació.
És un cava amb el cas d'estar entaulat, menjant i disfrutant-lo.
Experiències d'aquestes, a part de les de Xile, se'n fan a més llocs del món, d'allò d'envellir doncs, vins o productes escumosos al mar?
Escumosos nosaltres no hem sentit de que es faci, però sí a altres llocs. A Espanya hi ha un parell de llocs que es fa. No fa masses anys, fa pocs anys. Lo de Xile ja porta bastants anys. I sí, sabem que a Reina Unit també es fa alguna cosa, també es fa amb temes de whiskies, i Àsia també, no ens facis dir a quin lloc concret, però sabem que es fa alguna cosa. Però amb el tema de vi espumós no coneixem que s'hagi fet, i menys aquesta profunditat.
Sí, aquesta els francesos profunditat. Tampoc ho han tocat. Això.
Nosaltres no tenim constància de que ho hagin fet. No? I bé, el tema també que, penso, estem parlant molt de lo que és el cava, de lo que el procava, com deia el Toni al principi, va lligat totalment a aquest projecte lligat a la ciutat de Sitges. No? A la ciutat de Sitges...
L'altra pregunta, per què Sitges?
Bueno, Sitges... Bueno, una de les importants de Sitges és que, bueno, a part de viure jo a Sitges, i conèixer una miqueta la idiosincràsia de Sitges, com a poble acollidor i com a poble molt, molt posat en rebre noves propostes que potser que en un moment donat et puguin semblar de bojos, però que hi ha unes certes ganes d'entrar dintre tot això, un poble molt cosmopolita, amb el qual pot entendre molt bé segons quines coses, un poble turístic, un poble turístic, un poble que a més es coneix arreu del món. No seria per mi i pel Jordi, per l'empresa, no seria el mateix que això estigués fet en un altre poble que no es coneixés, seria l'empresa, però si això està dintre de la ciutat de Sitges, ja d'entrada ja té un renom molt, molt, molt important. I a part d'això, una vegada ens vam posar en contacte, m'agradaria fer una salvetat i donar realment les sinceres gràcies tant a l'Ajuntament de Sitges, al Port d'Aiguadols, com a la Cofradia de Pescadors, per la seva bona benvinguda a aquest projecte, no? Tothom està superentusiasmat amb això, no? I també el fet de poder, no solament amb el cava, sinó que nosaltres anem molt lligats a l'aqüicultura, poder tindre producte de mar de Sitges, no? Musclos de Sitges, ostres de Sitges, turbó i altres coses que pretenem fer dintre del projecte, no? Vull dir, una miqueta... és aquesta base la que nosaltres vam pensar i que tenim clar que hauria de ser així.
Per què hores d'ara a la costa sitgetana no en teniu cap de concessió? Esteu treballant força a la costa catalana, però exclusivament a Sitges no...
No tenim,
no hi ha res.
Tenim el projecte, està molt... La concessió està molt adelantada. De fet, tenim ja el balissament provisional des de Puertos de l'Estado. El balissament provisional vol dir doncs ja n'ha otorgat on aniran les balises ja per després posar-ho sobre les cartes nàutiques de les oficials de navegació. No? Vull dir, estem amb aquest tema. No? Estem acabant uns temes de medi ambient, estem acabant uns temes de costes del govern central, etc.
Com funciona això? Perquè aquí deu haver més despatxos que
això és,
que el Kremlin, oi?
Això és, nosaltres, com hem dit, doncs portem molts anys demanant concessions i treballant en aquestes concessions. I aleshores, com va dir Churchill, no? Crec que sangre, sudor i làgrimes, doncs cada concessió és un peregrinatge total. Pensa que hem de passar al beneplàcit de 14 administracions i bueno, nosaltres diem que hauria d'haver-hi una cinquena que hauria de ser el bisbat, que quan te la donen dius gràcies Déu meu senyor que m'has donat la concessió, però bueno, són tràmits que molt llargs i feixucs i que cada vegada més es demanen més coses, més particularitzats, etc. No? I bueno, ja ho hem fet, nosaltres estem segur que la tindrem aviat. Hi ha un tema que estem en un espai protegit en quant a segons quines espècies marines. Nosaltres hem hagut, és el que se'n diu l'espai Natura 2000, que implica, bueno, la costa del Garraf, doncs és un espai ben tipificat dintre la Unió Europea, i aleshores nosaltres doncs hem fet tot un projecte amb tot unes directrius encaminades a protegir aquests animals i fer tot un tema de vigilància sobre aquests animals i també vegetals que hi ha a prop nostre. No és que estiguin allà, perquè 2 milles i mitja hi ha molts animals que estan protegits, animals i vegetals protegits, però que, bueno, que allà no arribaran, però nosaltres hem calculat tot això. Després hi ha tot el tema de fondejos de cara a la marina de guerra, marina mercant, etc. Capitanies marítimes per temes de seguretat, bueno, doncs, estem amb tot això.
Els arqueòlegs.
Arqueòlegs també, això és, ara no fa gaire, ha sortit també una nova disposició de la Ponència Ambiental de Catalunya.
Per si es troba un barc enfonsat.
Sí, per si allà sota pot haver-hi algun resta, no?
Pues llavors estem... que baixen a mirar-ho?
Sí. Han de ser arqueòlegs, bueno, gent professional del tema, mirar.
Ostres, doncs es deu trigar temps, no? Des que un tema hi ve fins que tens tots els permisos.
Sí. Dius, bueno, això sembla que és una cosa fàcil i, bueno, aquesta gent està criant peix a mar obert. No, doncs està criant peix a mar obert, però no és una cosa tan fàcil com molta gent es pensa, és allà amb una bassa i tites, i no. Vull dir, és tot un procés bastant elaborat.
Tira el paret a mar.
No.
Anava a dir, el peix que quan, a veure, els músculs és molt clar perquè no es mouen, oi? Ens fiques en un lloc i allà es queden, però els peixos que es van movent, que estan també com una mena de gàbies.
Sí, hi ha dos tipus de la piscicultura, o sigui, el que és el fer aquicultura a mar amb peixos, concretament, hi ha dos tipus a mar. A mar. És amb gàbies surants, imagina't uns de polietilè, uns tubs, val? Que fan un cercle, i d'aquest cercle el que fa, que està surant, aquest cercle que sura, doncs penja com un mitjó, que és una xarxa. Aleshores, aquests tubs, aquesta gàbia, està seguint els moviments del mar amb uns anclatges determinats que van a fons, i aleshores aquí, en aquest espai confinat, no, amb aquesta xarxa, doncs tens els teus peixos. Val?
Però són molt grans aquests espais?
Bueno, ara el que estem fent servir aquí a la costa catalana i la majoria d'Espanya, estem fent servir doncs gàbies que tenen un diàmetre de 22 metres per 10 de fondària. Vale? Això t'està donant al voltant uns 4.000 metres cúbics. Vale? Aleshores aquí pots treure vora unes 60 tonelades de peix. Peix que també estem, que lliga bastant en el procés del vi espumós. Nosaltres per engreixar, perquè a mar el que fem és engreixar, no estem produint la produint la larva del peix, això es fa a terra. Nosaltres engreixem a partir de 5 a 10 grams. Nosaltres pifiquem el peix en les nostres gàbies i el portem a talla comercial que ve a ser cap al mig quilo. Val? Doncs nosaltres estem entre aquí la costa catalana en els millors dels casos 17-18 mesos d'engreix. Vull dir, no és allò com d'avui per demà, o és un pollastre que en dos dies, bueno, en poc temps està fet, no? I això lliga també, doncs, amb el procés aquest de fermentació i envelliment d'aquests vins. Després hi ha una altra manera de fer, que nosaltres precisament van ser els pioners a desenvolupar aquesta tècnica, que és, i sobretot pel tema de, bueno, sobretot, principalment per peixos plans, és fer-ho, engreixar aquests peixos, també agafar-los de 5-10 grams i portar-los a talla comercial, fer-ho en el fons, sobretot en peixos plans. Aleshores, són gàbies que tenen un fons rígid, aquestes gàbies, i que estan apoyades i estan anclades, ancorades, perdó, en el fons marí. I nosaltres aquí treballarem aquí, així, treballarem així, o sigui, no tindrem aquestes gàbies surants a superfície. Superfície, l'únic que hi haurà són les boies, es veuran boies petites que aguantaran les estructures que tindrem a baix, i les estructures que aguanten, doncs, els bivalves, no? Tant musclos com ostres com ostrons, que la costa de Sitges és un bon lloc d'ostra, és naturalment, doncs, és un banc important d'ostra.
Ara ho pensava, déu-n'hi-do d'infraestructura i de logística el que, sí, que suposa tot plegat, sí, perquè clar, sí. M'imagino que aquests peixos han de menjar cada dia.
Cada dia, sí, sí, han de menjar cada dia, han de menjar la ració que li toca, com li toca, i bé, has d'estar cada dia, i no si està, fa clar, mal a mar, i has d'anar igualment.
Estan a mar, però no estan en contacte amb la resta d'espècies,
no,
en llibertat.
No estan en contacte amb els altres, no? Des del punt de vista...
Quines espècies de peix són les més habituals?
Mira, les que estan posades a punt, les que estan posades a punt i les que tenim idea de desenvolupant aquí, doncs és el que, bueno, el que estem fent fa anys, que ens sembla que són molts anys, però tampoc són tants, són des de a partir del 1984-85 és quan podem començar a fer una aqüicultura de producció. Doncs està el tema d'orada, llobarro. Ara estem fent també mèxites, s'està fent fa pocs anys el que és... em sortirà el nom científic, no em sortirà el nom, bueno, ara t'ho diré, que ara no em surt. Després també el que és el rèmol, el turbó, el rodaballo, es comença a fer llenguado, i això, i la corbina. Aquests són els que ara els podem fer, doncs, entre cometes, estan posats a punt biològicament per fer-ho. Penseu que aquests peixos són peixos dels que nosaltres engreixem, peixos d'animals salvatges. Vull dir, aquí no hi ha cap mena de manipulació genètica, o sigui, nosaltres anem al mitjà, agafem els reproductors i els fem desovar, la fecundació externa, etc, i tirem endavant amb una alimentació controlada a terra amb plàncton, etc. Tirem endavant les larves que després, ja quan siguin més grans, quan siguin juvenils, aniran a les nostres gàbies, no? Per dir que aquestes són les espècies que ara podem tirar endavant amb molta garantia, val? Ara el que passa que últimament la diversificació d'espècies ha sigut important, nosaltres apostem per això també, s'està començant ja a tindre força èxit amb el pop, per exemple, el pop roquer, que és un producte força interessant i amb una qualitat nutricional importantíssima, i bé, i també hi ha tot el tema d'altres espècies de bivalves que no són gaire produïts, i nosaltres ja els hem produït, que és per exemple el que són els pectínids, que se'n diu, en castellà és la vieira, nosaltres aquí li diem, i és una espècie típica d'aquí, que és el vano. I després entrem també, que passa, no creiem que aquí sigui massa rentable, però el tema zamborinha, volandeira, etc. I bé, doncs, altres productes que puguem fer a la costa de Sitges, exclusiu en aquí la costa de Sitges, i la idea és també que ho sigui a la costa catalana, no?
Hi ha alguna planificació temporal de quan la cosa pugui començar a tirar endavant, tant pel que fa a piscifactoria com sobretot pel que fa a vi?
Sí, la nostra intenció és l'any que ve, aquest 2014, començar a muntar-ho tot. El que passa que, bé, amb el, com es diu això, amb el papà Estado hem, no, hem topat, vull dir, ja estem amb el, pendents del seu permís, no? Nosaltres, bueno, ja, la, ja per nosaltres ja haguem començat, o sigui, però ho tenim tot preparat per a la que tinguem.
És un pla
de permisos, de permisos, de permisos. És un tema de permisos.
Però, però vi al mercat ja en teniu?
Sí.
Que és el que és el de la prova pilot, per entendre.
Exacte.
D'acord. Que es pot, ho diem i ho posarem també a la nostra pàgina web, perquè a més el vi es diu Mariam.
Mariam.
Mariam, què és Mariam?
Mariam és el nom de d'una deessa fenícia, que és la deessa del mar. Llavors nosaltres volíem anar, com hem comentat abans al començament, també ens n'anem una miqueta així molt esotèric, no, a vegades. Nosaltres pensem que tenia una idea molt, molt, molt important, que era volíem unir el mar i la muntanya, no? Una miqueta fer una simbiosi, no? Nosaltres, i a partir d'aquí vam dir, bueno, doncs, què podem dir-li, què li podem dir... sempre hem buscat un lligam entre el nom i el nostre procés, no? És com si la deessa del mar hagués donat permís a la terra per poder elaborar aquest producte que en sortís un tercer, no? De la simbiosi de la terra i del mar, no? Els fenicis també, perquè fenicis, bueno, doncs perquè també en la seva època també van estar per aquí,
van utilitzar el mar bastant, no? Sovint,
bastant sovint. I és aquest el motiu del nom de Mariam, no?
Mariam, que s'escriu amb i grega i amb dues M's, Mariam, i la web és mariam.com.
Correcte.
I aquí es pot adquirir, entenem que es pot adquirir via web aquestes ampolles, per si hi ha algú interessat en gastar-se entre 400 i 500 euros per ampolla. És un mercat, no, un mercat sempre, especial, eh?
Sempre, aquí hi ha l'IVA també, per això puja, eh? I la culpa no és només nostra, eh?
D'acord, el 21% d'IVA. El 21%
ja està aquí dintre.
El 21% no, que això és un, problema,
no,
és,
sí.
És un vi.
És
un,
ara,
sí, he dit el 21%, ho he dit molt ràpid. Sí. No, perquè no sé si els vins tenen el 21% d'IVA. Albert, ho saps? Els vins tenen el 21% d'IVA? Ara no... no sé com a vegades... Jo faig la pregunta, és igual,
aquest
és igual.
Tema.
Si algú sap d'allò... sí, sí, IVA inclòs, 400-500 IVA inclòs, es poden, i hi ha algun lloc físic que també es pugui trobar l'ampolla?
No.
Encara no.
No, pensem que, com comentat abans, és una tirada molt curta, nosaltres
Correcte.
Tenim només 1.000 ampolles en aquests moments, amb la qual no, tampoc creiem que sigui un producte que es pugui vendre en un supermercat.
No, això és evident.
I de moment la intenció és que es pugui contactar via internet per posar-nos d'acord amb la persona.
Heu tingut comandes ja?
Algunes sí.
I on han anat aquestes ampolles? Es pot dir?
Bueno, Europa i part d'Àsia, alguna...
És a dir, hem viatjat aquestes ampolles,
sí,
hem viatjat.
Algunes sí, algunes sí.
És una de les possibles sortides, òbviament.
Però
encara
ens en queda.
D'un producte de luxe.
Encara ens en queda.
Estem, no, això ho donem per fet, se'n poden demanar més, però estem parlant d'un producte de luxe, oi?
Sí, sí, correcte.
I això,
correcte.
Doncs, entenem que serà el producte de luxe, més luxe de tota l'empresa, no? Perquè, clar, els musclos no deuen sortir aquest preu.
No. Que va. Sí que tenim en l'empresa també, doncs, coses, la idea és fer coses que nosaltres ja hem provat, coses que no s'han fet en el litoral català, com és, per exemple, ja com a primícia el tema de, bueno, no sé si la paraula és primícia, però sí que el tema, hem desenvolupat un projecte de macroalgues mediterrànies, val? És un tema que no es fa, i doncs, per al tema de restauració en principi, no? Ja dic,
la cuina amb algues s'està posant,
sí,
molt de moda,
sí,
també.
Sí, és a part...
Té proteïna i tot.
Sí, no, és un, nutricionalment és un producte, bueno, dels de més... A veure, alta qualitat, la qualitat amb el tema del menjar és difícil a vegades definir-la, però sí, qualitat nutricional és impressionant. No?
El més important també, el que comentàvem amb el tema de Sitges, primer perquè també sempre hem pensat en tot el tema més ecològic i més sostenible, i sobretot el quilòmetre zero. Vull dir, qualsevol restaurador de Sitges el mateix dia pràcticament pot tindre turbons o musclos o ostres agafats del matí, per exemple, no? Amb la qual també estem en contacte amb la cofradia de pescadors per tindre unes col·laboracions molt estretes entre uns i altres, no? I sobretot també anar de la mà d'ells per fer aquesta marca certificada de productes de Sitges, no?
D'acord. Que és important. De fet, aquí a Sitges hi ha diversos restauradors que estan apuntats també al quilòmetre zero i Slow Food, etcètera. Per tant, doncs, jugant també amb la proximitat que pot tenir la producció d'aquests productes. Doncs bé, ja ho saben, de moment ha començat. Comença l'any que ve, 2014, toquem fusta, si Papa Estado doncs dona els permisos que falten, oi? Perquè la infraestructura ja està tota preparada i simplement caldria que comencessin. El raïm és del Penedès.
Raïm és Penedès.
I començarà a envellir-se, per entendre'ns, a la cava. I amb el temps després es portarà dintre de l'aigua.
No.
No?
No, no, no.
Directament
no.
A l'aigua.
Quan tinguem nosaltres la concessió és el raïm que tu agafes de l'anyada.
D'acord.
O sigui, si per exemple nosaltres tinguéssim la concessió, per dir-ho d'alguna manera, al mes de febrer, doncs podríem agafar el raïm de l'any 2013, de la barema del 2013. Però si no es aconsegueix, no es fa la primera fermentació.
Doncs la fermentació que toqui,
exacte,
serà la que anirà dintre de l'aigua. Un projecte interessant. El cap es diu Mariam i són la gent de Tempus Mare, l'Antoni Puig, moltes gràcies, en Jordi Carreras, moltes gràcies a tots dos, molta sort.
En aquest
projecte que ens heu vingut a explicar, que començarà, esperem, l'any que ve, i quan comenci, doncs, òbviament, doncs, en podem tornar a parlar. Que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs, moltes gràcies. Demà, més coses. Fins demà.
Nosaltres.